Muchas gracias, perfecto, también por tu puntualidad. Y pasamos al tercer speaker, orador, José Virriera.
Crec que vaig conèixer en Albert Sabaner d'haver l'any 71, però un atac d'amnèsia, d'amnèsia retrògrada que m'he descobert i que ignorava, no m'ha permet precisar, me consola que no en Bernat tampoc, s'ha dat exacte. Es parla un tant llunyà i un tant estrany, especialment pels joves d'avui, perquè era un temps que, això als joves els hi costa molt d'assimilar-ho, que no hi havia mòbils, no hi havia universitat a Mallorca i no hi havia llibertat. Amb això no vull dir que ara n'hi hagi, o n'hi hagi del tot, però no n'hi havia. Vivíem en una dictadura i alguns que intentàvem combater-la ens havien de refugiar a la clandestinitat. Això els parlaré d'un segon un tant secret. Els més compromesos usaven nom de guerra. Noms falsos, que els dèiem de guerra. Jo en vaig tenir dos. Primer va caure en mans de la policia, me'n vaig haver de cercar un llinatge, me'n vaig haver de cercar un altre, em vaig posar un nom. Em vaig posar Ernest, en homenatge al Che Guevara. Ara potser ho revisaria. I després, també tinc una qüestió íntima, he tingut dos fills. El primer va néixer l'any... Perquè he vingut a parlar d'en Sabaner, no d'això. Però... el primer va néixer l'any 77 i li vaig posar Ernest. Clar, llavors jo deia que en el primer li havia posat Ernest, no m'agradaria el Che Guevara, i el segon el va tenir 85, havien passat 8 anys, havia fet una evolució ideològica, jo amb aquest humor surrealista que gasta a vegades, deia que li havia posat Albert en homenatge a Alberto de Mónaco, però no, no era així, no era així. Jo la meva nòmina d'Albert que em mirava, a part d'en Albert Einstein, no dic que li tingués devoció perquè sona massa religiós, però a part d'en Albert Einstein, Albert Schweitzer i en Albert Camus, el meu admirat Camus, hi havia en Albert Sabaner. És a dir, jo admirava Albert Sabaner i vaig tenir la sort de que va ser amic meu. Albert és un nom germànic, per cert, que significa brillant en qualitats i li esqueien en Albert Sabaner. I espero que en el final també el meu fill es faci digne d'ell. Com els deia, vaig ser alumne de Sabaner l'any 71-72 i crec que era el primer any que en Albert Sabaner feia classe a estudiants universitaris. En Albert, que havia sigut un brillant alumne de Montesión, on crec que m'apareix recordar que havia tingut el meu pare, que era també professor de filosofia de mestre allà, i el reconegueren com a alumne brillant en la distinció que donaven els jesuïtes de príncipe. Quina ironia, no?, per un maquiavelià posterior com ell. Ell va acabar el batxillerat l'any 51, crec, no sé, no Matilde deu dos compte bastant millor, i després va anar a estudiar a Madrid Ciències Polítiques. I en aquell moment, a Madrid, a mitjans dels anys 50, era el moment en què s'estava acabant el silenci, la passivitat i la por terrorífica que havia deixat el país paralitzat des del 39, des de la derrota de la Guerra Civil, i havien començat a succeir coses. Des del 53, que hi havia hagut l'arribada a Gibraltar d'Esbuc Britània amb les majestats britàniques que havia ocasionat unes manifestacions en primer lloc d'estudiants falangistes que, el 54 va ser això, que d'estudiants falangistes que en nombre molt gras assediaven l'ambaixada britànica, que va donar lloc en aquella anècdota que l'atribueixen també a un fet del 47, de que el ministre d'Exteriors va cridar l'ambaixador britànic, li va dir, mando más guàrdies, i l'ambaixador britànic, com vaig ser tu, com a anglès, va dir, no, mándame menos estudiantes. I aleshores, aquesta algarada grossa d'estudiants va derivar en crits per la llibertat d'expressió, les coses es complicaren. Bé, va començar un dels pilars de la resistència antifranquista, que era el moviment estudiantil, que va plantejar com a objectiu acabar amb el seu, plantejar una alternativa al seu, i aquest moviment va ser dirigit per un personatge superclandestí, que era en Federico Sánchez, que després han sabut que era en Jorge Semprún, nebot de Miquel Maura, ministre de Governació, el primer ministre de Governació de la República, nebot net d'Antoni Maura, ministre, cap de govern en sa monarquia, resistent a França, la Segona Guerra Mundial, deportat a Buchenwald, resistent dins el camp de Buchenwald, i després el cap del Partit Comunista a l'interior d'Espanya, que estava dirigit per un nucli que hi havia de comunistes a París, integrat per Carrillo i altres, que els deien els joves, que després s'oposaren a Dolores i Barruris a Passionària, varen tirar endavant la política que se va dir d'allò de reconciliació nacional, de tal manera que aquest moment dels mitjans dels anys 50, i en concret a Madrid, i aquests estudiants de la Universitat de Madrid hi prengueren una part important, van ser moments importants que marcaren l'evolució de l'oposició en el règim franquista per durar molts anys. I en Albert Saoné va ser captat per Federico Sánchez, és a dir, per Jorge Semprún, se va incorporar en el Partit Comunista, i com era... En Semprún no el agafaren mai, li deien una espècie de pimpinela escarlata, però el seu successor va ser en Julián Grimau i el fusellaren. Vol dir que aquesta gent es jugava sa vida, i els estudiants el que feien era, primer, organitzar, el primer va ser un d'ells en Mújica, organitzar recitals de poesia, després, bueno, venien més les qüestions polítiques, total. Albert Saoné va acabar a la presó, que va compartir cel·la, diu que els altres presos li deien la Cerda 49, de la segona galeria, per el desordre que imperava allà de dins, va compartir cel·la amb Fernando Sánchez Dragó, que no té res a veure amb el Sánchez Dragó actual, evidentment, i amb en Javier Muguerza, que ho rememorava això en Semprún, un escrit magnífic que té sobre Esmal i Buchenwald, i rememorava dient que en Muguerza havia compartit presó amb en Alberto, i ell havia compartit, vol dir en Semprún, havia compartit la llibertat de la clandestinitat amb en Alberto Saoné. Perquè efectivament la clandestinitat era l'únic lloc on s'era lliure en aquell país que s'havia convertit en una presó absoluta. Bueno, això són pecats de joventut que va cometre en Saoné, i record que després del primer simpòsium aquest que se va fer en homenatge seu a l'any 2000, després de la política, que vareu editar els treballs, i allà ha afegit un magnífic escrit de Muguerza que en homenatge a Alberto, planteja la qüestió que seria interessant que entre els que estiguérem amb ell poguessin debatre ara, de si en Saoné era o no era marxista. Bé, jo, dit això, he de dir que l'any 71-72, quan ho vaig conèixer, va ser professor de l'assignatura d'Història de la Filosofia i de la Ciència, perdó, d'Història de la Ciència i de la Tècnica. I crec recordar, bé, i era un professor totalment innovador, perquè mos feia llegir llibres i els discutia amb nosaltres, cosa que era increïble. O sigui, que aquell home, que el veiem nosaltres molt major, ell era jove, però nosaltres el veiem molt major, mos agafàs uns adolescents, que a més no érem especialment lúcids, ni clarividents, i s'agafàs en sèrio les coses que nosaltres dèiem i els mos discutís. En sèrio, però els agafava en sèrio com si fóssim un interlocutor de veres. Clar, això mos deixava bocabadats. I en Albert, de tal manera que en Albert era una excepció. N'hi havia algun altre de mestre que tinguérem, no? Que no utilitzaven aquest mètode, però també el podríem reconèixer com a mestre, no? Jo que sé, en Barcelona Pots, per exemple, algun altre. Però això és una cosa que mos va deixar bocabadats. I com que el temps se m'acaba, només diré que nosaltres, vull dir, un grup de companys compromesos, vàrem organitzar els comitès de curs, no? Que era la manera de resistir dins la universitat, els organitzàvem a filosofia, després els vàrem estendre a les altres facultats, en els instituts, etc. I plantejàvem discussions internes, en Bernat se'n recordarà perquè hi participava. Bueno, hi havia algun maoïsta que parlava de la contradicció profunda, la contradicció en primer pla, però l'únic que volíem era el Marc Marder, el Marc Follon. I hi havia un professor bastant inacte. No diré quina assignatura mos donava, tampoc qui era, però era un desastre. A vegades el feien sortir quasi plorant de classe perquè no... Bé, hi havia un company que s'inventava bibliografies i deien que ho ha dit en Suchafloski, i després se'n anava a la llibreria Logos i li deien que ha vengut, és total, i diu, sí, diu, i m'ha demanat un llibre raríssim, que no sé. Bueno, aquest senyor era fàcil armar allà la cosa, però com que n'hi havia que deien que havia estudiat per Ràdio Maimó i que era pare de família, aleshores nosaltres, que érem molt respectuosos de les classes obreres i humils, trobàrem que a més tenia fills, no li havíem de... I aleshores l'emprenguérem amb un professor que va ser una cosa molt injusta, la veritat. El doctor Trias Mercant, l'assignatura d'antropologia filosòfica, el doctor Trias era un erudit. Bé, va arribar un moment que se va... Nosaltres érem respectuosos, interveníem, doctor Trias, no estant, però va arribar un moment que se va cansar de nosaltres i ens va prohibir parlar. I aleshores, bueno, li armàrem, pobre, no? I organitzàrem una lluita quasi de manual, no? O sigui, aconseguirem l'assemblea de la classe de filosofia, de l'antropologia filosòfica, l'unanimitat, després ho passàrem en el departament de filosofia, després allà tot l'estudi general, després les altres facultats, organitzàrem una assemblea general que vam convocar a través dels comitès de curs. En el final d'això va acabar amb una concentració en el carrer i inclús va derivar una manifestació. Jo vaig acabar detingut amb la meva companya de llavors. Però tots i cada una de les reivindicacions que teníem els varen aconseguir. Me record que en Camilo mos va deixar un llibre d'antropologia formal de Miguel Bueno, i després amb aquest llibre o un altre havíem plantejat una alternativa en el programa. Jo recordo haver escrit un document de 20 o 30 pàgines que acabava dient: els alumnes de l'assignatura d'antropologia filosòfica no reciben ordres directes ni de Moscú ni de Pequín, perquè un dels professors havia dit que estàvem a les ordres, no sé si de Moscú o de Praga. I en aquest manifest, posàvem que el programa alternatiu, que volíem una antropologia de base, encara que formal, però de base material, etc. I plantejàvem que el professor, d'una manera que ara ja m'ho sap greu, injusta, que el professor Trias Mercant no estava capacitat per fer... Bueno, això no ho dèiem, això era més respectuós. Però, en fi, plantejàvem com a alternativa que mos donés a classe en el Barcelona. Tenia moltes més coses per dir-los, però jo crec que amb això queda clar el que va significar en el Barcelona, no només per nosaltres, sinó que va ser objecte de tota una lluita per tenir el seu magisteri enfront dels altres mestres, que potser no d'una manera totalment correcta, no era equivalent tampoc en Antaure, que hi havia a Barcelona, en Palomeque, no? És que hi havia una campanya de càtedres, contra els càtedres inectos, que n'abundaven molts a la universitat. Entendria moltes més coses per explicar d'on s'on és. Si puc dir que després d'acabar la relació inicial acadèmica amb ell, quan vàrem necessitar suport, sempre el vàrem tenir, o sigui, tant per les qüestions aquestes de comitès de curs com després, quan ja fet feina i tal, fundaren comissions obreres, ell va encapçalar la candidatura de comissions obreres a la universitat, va ser el primer president de la junta personal de la universitat. Era un home que mai deia que no. I jo ara quan venia estava pensant en el nom pensava en el nom de guerra i tal, pensava en el nom d'en Saoner i pensava que en català Sou és allò que indica que un camp està a punt i en condicions de produir. En castellà, a Sazón. En castellà té també molta estesa l'excepció aquesta d'allò que dona gràcia, que dona gust en el plat. No? En qualsevol dels dos sentits, està clar que en el Barcelona li escauen tant el nom com el llinatge. Era un home brillant de qualitats, això ho tenia, brillava, i va ser un Saoner, en el sentit de que ens ho van posar en Saó. Llàstima que no, i si no ha estat la cosa millor, no ha estat per culpa d'ell, sinó per culpa nostra. I permetin que afegeixi una cosa. Jo el que no puc mai oblidar d'en Albert, al marge de totes aquestes qüestions intel·lectuals a les que tant li devem, una cosa que no oblid d'ell, a part del sentit de sumó, és aquell somriure. Aquell somriure.
No, molt bé.
Tranquil·lament, jo crec que molt bé, aquí no es tracta tampoc de ser tan estrictes, has dit unes paraules molt emotives, sobretot les finals, només faltaria que no les poguessin.